me wrong, ain't gonna do you no harm.
No.
This bomb's for loving, and you can shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Love struggle holding you tight.
Hold me tight, dog.
Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. And baby, you can turn me on.
Turn me on, girl.
Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. And baby, you can turn me on.
You can give me more and more and counting up the score.
Yeah.
You can turn me upside down and inside out. You can make me feel the real deal.
Uh-huh.
And I can give it to you anytime it comes on by.
When I need to come along, sex bomb, sex bomb.
Well,
you're my sex bomb, and baby, you can turn me on. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb, and you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb, and baby, you can turn me on. And baby, you can turn me on.
Shorty, it's never too much. Keep me doing too much. 10 to 1 of me, I can handle that love. Bottles in my reach, we can all get buzzed. Holla, cause I'm free to whatever, there's no rush.
I see this one, I'm about to go in. Then she torna malgrat. Ona malgrat. so high, I did not recognize the fire burning in her eyes. Chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again.
Undone, so many rights, so many wrongs. Feels like I've never crossed a line. Oh yeah, now it's right in front of me. I was blind, but now I see. And I won't back down. Take me to a higher ground. And you know nothing's gonna stop me now. Got me standing round and round. Whoa, I won't back down. Take me to a higher ground. And you know nothing's gonna stop me now. Got me standing round.
Feeling to
never said I was a saint. I wonder when I cry into my hands, I'm conditioned to feel like it makes me less of a man. And I wonder if someday you'll be by my side and tell me that the world will end up alright. I wonder right before I close my eyes, the only thing that's on my mind, I've been dreaming that you feeling too. I wonder what it's like to be loved by you. Yeah, I wonder what it's like. I wonder what it's like to be loved by you.
La teva veu quan no parles. Mai t'has preguntat com és la teva veu quan llegeixes de nit. Mai t'has preguntat com és la teva veu quan escoltes. I mai t'has preguntat com és la teva veu quan per dins crides feliç.
Mai t'has preguntat, mai t'has preguntat com és la teva veu quan respires. I mai t'has preguntat com és la teva veu quan et diu ho tornis a intentar.
Com és la teva veu a una buida sala d'espera, quan pel carrer repassa una lletra, quan recordes estius d'anys enrere, quan amb tu puja un cim, quan et mires els fills, quan escrius un poema en aquella llibreta. I mai t'has preguntat com és la teva veu quan per dins crides feliç. Estius d'anys enrere, quan amb tu pujo un cim, quan et mires els fills, quan escrius un poema en aquella llibreta. I mai t'has preguntat com és la teva veu quan per dins crides feliç.
Ona Malgrat, 107.4.
Hearts go dos quarts de vuit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Tret de sortir del traspàs de la línia R1 de Rodalies a la Generalitat, el govern ha reclamat la titularitat del tram entre la Sagrera i Maçanet-Massana, Zona Vilà.
De moment, però, encara sense terminis ni condicions, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha destacat que l'objectiu final és el traspàs de totes les línies.
És el primer pas, és un primer pas important, que ve donar compliment als acords i, sobretot, que té com a objectiu final, i això crec que ho podem compartir més enllà del govern, té com a objectiu final tenir un sistema de Rodalies, no només que contribueix a la descarbonització de la mobilitat, sinó tenir el sistema de Rodalies que Catalunya necessita i mereix, on els trens surtin puntuals cada dia.
Una manifestació aquesta tarda convocada per Comissions Obreres i UGT recorda el cinquè aniversari de l'accident mortal d'Icoxe a Tarragona.
Cinc anys després encara no hi ha data per al judici a la cúpula directiva. L'accident d'Icoxe va suposar un punt d'inflexió en els protocols de seguretat i en la manera de gestionar les emergències tant des de Protecció Civil com des de les mateixes empreses del sector.
L'onada de fred obliga la Creu Roja a activar operatius en fins a 13 municipis per atendre més d'un centenar de persones davant la baixada de les temperatures.
Molts ajuntaments despleguen també els seus plans per atendre les persones sense sostre. A Badalona aquesta serà la segona nit que es tornarà a oferir el servei de pernocta per persones en situació de sensellarisme.
Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
Pel que fa a les crítiques de l'oposició per la tardança en la posada en marxa del servei, l'alcalde ha deixat clar que existeixen uns protocols tècnics que marquen la seva obertura.
Si deixen els tècnics municipals responsables, si es considera doncs, que aquest servei s'ha d'obrir a partir de tants de graus, no és una decisió política.
En cultura, Nadine Sierra i Javier Camarena protagonitzen divendres La Traviata en el Liceu.
El teatre recupera fins al 2 de febrer una producció que ja es va fer en pandèmia davant d'un aforament limitat per les circumstàncies. La soprano Nadine Sierra explica com se sent en interpretar la Cortesano de Verdi.
Quan sóc a l'escenari no penso en la veu, penso en el personatge, penso en la música, penso en la meva vida, altres males relacions que he tingut, les vegades que m'han trencat el cor, el fet que no estic casada, el fet que no tinc nens, el fet que sóc una dona cada dia més gran i potser necessito Botox per semblar la jove.
I en esports, Jordi Cervantes, Joan Laporta, parla clar.
El president del Barça ha comparegut aquest matí durant més d'una hora i mitja davant els mitjans de comunicació per donar explicacions a les diverses qüestions que han voltat a l'entitat les darreres setmanes. Laporta ha aprofundit en el cas de les inscripcions de Dani Olmo i Pau Víctor. Ha defensat les gestions de la seva junta, ha lloat l'actitud de l'equip i ha estat molt crític amb els grups opositors.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
A continuació obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps a l'espera d'una nova nit gèlida. Lluís B. Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una altra vegada aquest temps ben fresquet a gran part de Catalunya i això que el sol ha estat del tot dominant. Podem dir que encara a hores d'ara el cel està més aviat asserenat i només alguns núvols s'han anat passejant al llarg de les últimes hores entrant des del nord, però són ben poc destacables. No impediran que la temperatura pugui caure en picat i que aquesta nit matinada i demà al matí torni a fer un bon fred. De fet, tindrem algunes gelades que una altra vegada tornaran a fregar la costa. Unes temperatures que ja del prelitoral cap a l'interior es mouran entre els menys 2 i menys 8 o 9 graus. Per tant, un ambient de molt rigorós hivern, amb pocs núvols. Per tant, ja sense pluges ni nevades. Al llarg del dimecres, alguns núvolets prims aniran traient el nas, sobretot durant la tarda, i també la temperatura tornarà a despertar, com dèiem, ben freda, per acabar un palet més suau que la d'avui. Pujarà la temperatura màxima, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Girona, respecte avui. Us seguirem a la xarxa.
Moltes gràcies, Lluís Mi. Ara connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Què tal, bona tarda. Doncs la veritat és que ha millorat moltíssim el trànsit ja en aquesta xarxa viària, ha baixat moltíssim el volum de circulació, també a les vies que envolten Barcelona. S'han normalitzat les incidències que teníem activades, tant l'accident a l'autopista AP7 a Sant Celoni com la Nacional 2 a la zona de Tordera, recordem-ho, hi havia accidents que provocaven aturades. Ara ja no, ara com et deia s'ha normalitzat el trànsit també en aquests trams de l'AP7 i de la Nacional 2. Per tant, molta calma, com a molt, algun tram encara d'aturades a la ronda de dalt, bàsicament en sentit Besòs, però vaja, aquesta hora en general ja parlem de circulació com moda fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Tret de sortir del traspàs de la línia R1 de Rodalies a la Generalitat, el govern ha reclamat la titularitat del tram entre la Sagrera i Maçanet-Massanes.
De moment, però, encara sense terminis ni condicions. Tot i això, és un gest que implica l'arrencada del canvi de gestió i que arriba en plena crisi per l'aprovació dels pressupostos. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha destacat que l'objectiu final és el traspàs de totes les línies. De fet, el traspàs de la línia R1 el demanarà al govern central al febrer. De manera transitòria, la continuarà gestionant Adif, però la intenció és que ho faci l'empresa Ifercat de la Generalitat. Després es demanarà la R2 Sud i la R3 fins al traspàs integral de Rodalies.
De fet, així és com es va quedar en l'acord d'investidura entre Esquerra i els socialistes. Mont Carvajal.
Al febrer, en una reunió bilateral d'infraestructures amb l'Estat, la Generalitat demanarà al govern espanyol que exclogui la línia R1, la del Maresme, de la xarxa ferroviària d'interès general, la xarxa estatal, i d'aquesta manera podrà passar a ser de la Generalitat. Quan el Consell de Ministres ho aprovi, es traspassarà el tram Maçanet-Massanes-Bifurcació-Sagrera, que són 73 quilòmetres en 22 estacions. La consellera de Territori, portaveu Sílvia Paneque, ho ha celebrat i ha assegurat que és un primer pas pel traspàs integral de Rodalies.
És el primer pas, és un primer pas important, que ve donar compliment als acords i sobretot que té com a objectiu final, i això crec que ho podem compartir més enllà del govern, té com a objectiu final tenir un sistema de rodalies, no només que contribueixi a la descarbonització de la mobilitat, sinó tenir el sistema de rodalies que Catalunya necessita i mereix, on els trens surtin puntuals cada dia.
Segons Paneque, després vindran la R2 Sud i la R3. Adif continuarà sent l'operadora de manera transitòria, però més endavant passarà a fer-ho l'empresa Ifercat de la Generalitat. Pel que fa a l'empresa mixta que gestionarà rodalies, el govern informarà aquest mes i Paneque ha dit que estarà operativa abans d'acabar el 2025.
Després de l'anunci del govern, venen les primeres reaccions en el Maresme. Confien que el canvi de mans serveixi per resoldre tots els problemes que des de fa anys arrossega l'R1, la més concorreguda, per cert, de la xarxa de Rodalies. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
El Maresme ha rebut amb satisfacció la primera passa en el traspàs de la línia R1. El president del Consell Comarcal del Territori, Francesc Alemany, destaca que les incidències que registra el servei diàriament preocupen els ciutadans i representants municipals i espera que el canvi de mans pugui resoldre-les.
La primera és que sigui efectiu. I la segona condició que sempre hem plantejat és que a nivell econòmic això vagi acompanyat d'una aportació que permeti fer càrrec a totes aquestes demandes que des del territori hem plantejat.
Més reticent s'ha mostrat l'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro. Malgrat celebrar el traspàs, Navarro espera que l'acord vagi més enllà i estigui acompanyat d'una millora real del servei.
Ara el que hem de veure és si aquest traspàs, en principi de l'R1, respon a una voluntat real d'anar desplegant aquesta sobirania del servei de Rodalies a Catalunya o és simplement un moviment tacticista del govern socialista per recuperar Esquerra Republicana en aquesta discussió que tenen pendent encara de pressupostos de la Generalitat.
L'R1 és la línia més concorreguda de la xarxa ferroviària catalana. Cada any al voltant de 30 milions de viatgers fan ús d'aquest servei, el que representa 90.000 passatgers diaris.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Un traspàs, el de Rodalies, que té un rerefons polític en plena crisi per l'aprovació dels pressupostos a Catalunya i enmig de les tensions entre els socis d'investidura a Madrid.
Avui, just dos dies després, abans que la mesa del Congrés decideixi si tramita la proposta de Junts per impulsar una qüestió a Pedro Sánchez. El secretari general de la formació independentista, Jordi Turull, ha volgut advertir al PSOE.
Pere Sanz.
Turull ha assegurat que si no es tramita la proposta és perquè els socialistes no es veuen capaços de restablir la confiança amb Junts. El secretari general de la formació ha reclamat que el govern espanyol es mogui en temes com ara l'oficialitat del català a Europa o la delegació integral de competències d'immigració.
Si no la tramiten, vol dir que no es veuen capaços d'assegurar-se aquesta confiança. Perquè si tu et veus capaç d'assegurar aquesta confiança, dir, ei, si això ho tramitem demà, com que no es veurà d'aquí dos mesos, el català ja serà oficial a Europa, el d'immigració ens acabarem posant d'acord, etc. Si no ho tramiten vol dir que no es veuen capaços de que es restauri aquesta confiança. I si això és així, que no et compleixen, ni es veuen capaços de complir ni de restaurar aquesta confiança, doncs evidentment cal prendre decisions. Decisions que li puc assegurar que no li agradaran al PSOE.
Sobre una hipotètica moció de censura del Partit Popular a Pedro Sánchez, la mà dreta de Puigdemont ha dit que ni s'han plantejat aquest escenari.
Doncs respecte a la proposta de Junts perquè Pedro Sánchez afronti una qüestió de confiança, la portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha insistit que no la troba necessària.
Alegría ha reiterat que l'executiu compleix amb els compromisos que assumeix amb totes les forces polítiques.
A la qüestió de confiança, jo la primera pregunta que les trasladaria és per què? ¿Por qué? Porque, mire, yo lo que les puedo trasladar es que el gobierno de España cumple con los compromisos que ha establecido con el resto de las fuerzas parlamentarias. Lo que está en nuestra mano, cumplimos con los compromisos.
I en la mateixa roda de premsa, posterior al Consell de Ministres, el titular del Departament d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defensat la legalitat de les infiltracions policials en espais polítics i socials que s'han fet públiques aquests dies.
Todo en estricto cumplimiento de la ley. Y evidentemente ya cuestiones sobre, ya concretas a las que ha hecho referencia, permítame que evidentemente la naturaleza misma del secreto de las mismas y la necesidad de garantizar la seguridad pública pues evidentemente me lleven a no realizar una contestación en ese sentido.
Avui fa 5 anys d'uns dels pitjors accidents químics dels últims anys a l'Estat, l'explosió de la planta d'Iqoxe de Tarragona que va causar 3 morts i 16 ferits. I 5 anys després encara no hi ha data pel judici a la cúpula directiva. L'aniversari es commemora aquesta tarda amb una concentració a les portes de la fàbrica. Radio Ciutat de Tarragona, Guillem Camps.
Amb el lema "han passat 5 anys" i una 50ena de persones s'han concentrat aquesta tarda a les portes de l'empresa Iqoxe per recordar les víctimes de l'explosió que avui fa 5 anys va provocar la mort de 2 treballadors de l'empresa i un veí de Torreforta. També s'ha reivindicat una indústria petroquímica més segura. La concentració ha estat convocada pels sindicats Comissions Obreres i UGT i entitats socials, veïnals i ajuntaments del Camp de Tarragona també hi han donat suport.
Nosaltres pensem com a sindicat que s'han de fer diferents mesures. Una pels treballadors a nivell del sector de la química. És un sector que treballa molt de seguretat, però la seguretat zero mai és, no? Per tant, nosaltres sempre exigim tant els comitès d'empresa com els comitès de salut laboral un respecte molt clar amb el tema de la seguretat, perquè al final estem tractant amb persones i és un valor afegit que li hem de posar al damunt de la taula. I de vegades és difícil tot un tema de conscienciació i sobretot de formació. D'una banda hi ha els treballadors propis de les empreses amb el qual estan ben preparats i ben formats, però ens trobem que cada vegada més hi ha més treballadors de les subcontractes que estan treballant dins de les pròpies empreses. Els falta una formació molt més intensiva perquè ens trobem que quan hi ha un incident en diferents empreses les alarmes d'incidència o d'accident són diferents. Per tant, se genera una certa confusió dins dels treballadors les empreses subcontractades. I això és un element important que nosaltres estem recalcant dins de les taules de protecció civil perquè hi hauria un to únic perquè així la gent sabria del que està passant. No?
Aquest dimarts del matí el sindicat ha organitzat també una jornada a la Canonja amb diverses taules rodones per analitzar la seguretat a la indústria.
En la plana de salut, la grip ja supera el pic dels dos últims hiverns i continua pujant pel camí d'arribar al màxim d'aquest any previst d'aquí uns dies. Enguany, la malaltia està afectant especialment els nens i nenes d'entre 0 i 4 anys.
Però malgrat l'augment de casos, responsables de l'Agència de Salut Pública recalquen a la xarxa que el nombre d'hospitalitzacions en global és la meitat de l'any passat.
Maite Polo.
La segona setmana de l'any s'ha tancat amb 375 casos de grip per cada 100.000 habitants i el nivell de transmissió és molt alt, segons les dades difoses aquest matí pel Departament de Salut. Les hospitalitzacions es mantenen estables i una de cada 4 persones ingressades té menys de 60 anys. Ho ha explicat a la xarxa la cap del Servei de Medicina Preventiva de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Montse Martínez Marcos, que destaca l'afectació dels més petits.
Les majors taxes d'incidència precisament són en nens. És important tenir-ho en compte perquè veiem això en nens són les taxes més elevades, però sí que estem veient que la repercussió en ingressos, per exemple, és inferior a la que teníem l'any passat, d'acord? Doncs el que sí que hem vist, per exemple, és que els ingressos hospitalaris per grip són un 50% inferiors aquest any que l'any passat, d'acord?
Després de la grip, el més comú és el rinovirus, el virus respiratori sincicial i amb poca presència a la Covid. En gran part, l'expansió dels contagis de grip s'explica perquè la vacunació enguany ha baixat.
Un episodi de grip que arriba en plena onada de fred i que ja ha obligat a molts municipis a desplegar els plans per atendre les persones sense sostre.
De fet, la Creu Roja s'ha activat en fins a 13 municipis per atendre més d'un centenar de persones davant la baixada de temperatures. Hi ha operatius oberts a Badalona, Cornellà de Llobregat, Mataró, Sabadell, Sant Cugat, Sant Joan d'Espí, Terrassa, Mont-roig del Camp, Reus, Salou, Tarragona, Girona i Salt.
A Badalona aquesta serà la segona nit que es tornarà a oferir el servei de pernoctació per a persones sense llar. Radio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
L'operació Fred torna a estar activa per segona nit a Badalona, al centre cívic de Can Pepus, on l'Ajuntament, a través de la Creu Roja del Barcelonès Nord, ha habilitat fins a 10 llits, tot i que només dues persones hi han fet nit. Segons ha explicat l'alcalde Xavier García Albiol, la banda d'allotjament també s'hi ofereix sopar calent i esmorzar a persones vulnerables previ al vistiplau de la Guàrdia Urbana. Pel que fa a les crítiques de l'oposició per la tardança en la posada en marxa del servei, l'alcalde ha deixat clar que existeixen uns protocols tècnics que marquen la seva obertura. Insisteix que no és una decisió política.
Mira, aquest servei jo no decideixo ni el dia que fa fred ni quan es té que dur a terme. Al final decideixen els tècnics municipals responsables. Si es considera doncs, que aquest servei s'ha d'obrir a partir de tants graus, no és una decisió política.
Al llarg del dia, Can Pepus seguirà amb la seva activitat habitual. És per això que el dispositiu s'ha desmantellat aquest matí i tornarà a habilitar-se aquest vespre. S'obriran les portes d'aquest alberg temporal a partir de les 9 i fins les 8 del matí.
Notícies en xarxa.
I en territori, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha visitat aquest dimarts diversos municipis del Vallès Oriental en el seu pla per visitar els 311 municipis que formen part de la província de Barcelona.
Es tracta d'una visita institucional per conèixer de primera mà alguns dels projectes en els que col·labora la Diputació i en els que vol col·laborar en el futur.
BOTV, Clara Armengol.
La visita institucional de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, a la comarca del Vallès Oriental ha començat a Caldes de Montbui, on ha visitat l'antic balneari de Can Rius i on la Diputació col·laborarà amb el finançament del projecte per transformar aquest edifici emblemàtic de la Vila Termal en un pol cultural per a la població, que inclourà l'ampliació del Museu Termàlia i l'instal·lació de l'Escola de Música Municipal i el taller d'art Manolo Huguer. Moret ha destacat la importància del projecte per a la cohesió del municipi.
Un projecte amb ànima que sigui una peça clau amb la dinamització, amb la socialització no solament del patrimoni, sinó doncs, amb donar vida.
A Granollers, Moret ha destacat que la Diputació col·labora en l'execució d'un pla local de l'habitatge que pretén traçar un full de ruta per als propers 6 anys. A la capital del Vallès Oriental, la Diputació també ha signat una col·laboració de 3 milions d'euros que aniran destinats a la construcció d'un nou teatre de petit format a la ciutat i a la col·laboració amb els dos grans projectes urbanístics del mandat, la reforma de l'Avinguda Sant Esteve i la construcció d'una anella verda que connecti el riu Congost amb tota la trama urbana.
I el Departament d'Educació confirma la voluntat dels propietaris de l'escola Sant Ferran de Castelldefels de tancar el centre quan acabi aquest curs.
Els insta a seguir el procés de formalització de tancament i es compromet a acompanyar les famílies dels alumnes per recol·locar els infants i joves al curs vinent.
Esther Minguell.
Educació s'ha reunit aquest matí amb la titularitat de l'escola concertada Sant Ferran de Castelldefels i ha constatat la voluntat dels propietaris de procedir al tancament del centre, que actualment compta amb uns 300 alumnes des d'I3 fins a quart d'ESO. El departament els ha instat a seguir la formalització de sol·licitud de tancament i ha convocat la taula de planificació local perquè un cop feta la diagnosi puguin treballar en les diferents sortides per recol·locar els alumnes. En dona més detalls el director general de centres concertats i privats, Xavier Güell.
El departament vetllarà per seguir tot el procés de legalitat d'un tancament de centre i en paral·lel un acompanyament escrupolós doncs als infants i joves i a les famílies per donar una major sortida a la recol·locació doncs, dels infants dins de la població doncs, de Castelldefels.
El departament acompanyarà també l'equip docent i el personal d'administració i serveis de l'escola i aquest matí s'ha reunit també amb l'Ajuntament del municipi per fer un plantejament comú a l'hora de donar resposta a les famílies. Per ara, Educació no té cap altra sol·licitud de tancament de centre educatiu.
Per cert, que aquesta mateixa tarda la direcció del centre s'ha reunit amb les associacions de pares i mares per explicar-los la situació.
Els familiars no entenen aquesta decisió sense intentar buscar inversors per no haver de tancar el centre, i menys quan se'ls ha dit d'un dia per l'altre. A hores d'ara, el que sembla segur és que la decisió del tancament és inamovible i que el Sant Ferran no tornarà a obrir el proper curs.
Maria Martínez és una de les mares dels nens afectats.
Van agafar aquest centre, però bàsicament perquè té infantil, primària i secundària. No volem que estigui canviant d'escola tota l'estona. I a sobre, bueno, en el meu cas, el meu fill té necessitats educatives especials i em trobo que tampoc em donen. Ja fa un any que demano plaça a educació especial i no me la donen. No vull que estigui d'escola en escola. El trobem una situació més complicada en aquest cas.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de Ràdio Abrera, Ràdio Rosselló i l'Espluga FM.
Red Elèctrica ha posat en servei la nova subestació d'Abrera, amb la qual es busca impulsar els projectes de la indústria de l'automoció relacionats amb el vehicle elèctric a la zona del Baix Llobregat Nord. La companyia ha invertit 8 milions d'euros l'últim any en substituir les instal·lacions actuals per una nova estació blindada de tecnologia GIS, amb 8 noves posicions i 2 de reserva, les quals són més fiables i segures. Durant un temps, la subestació, que s'ha posat ara en marxa, conviurà amb la vella fins que les empreses completin el procés de canvi de connexions.
L'escola pública La Rosella de Rosselló ha rebut una partida de 500.000 euros per poder dur a terme obres d'ampliació del menjador i solucionar problemes estructurals. A finals d'any, famílies i veïns del municipi, sota la plataforma Nova Escola Rosselló, van dur a terme accions amb pancartes per reclamar la necessitat urgent de millores. Segons ha assenyalat el director dels serveis territorials d'educació a Lleida, Rubén Mansilla, el dia 3 de gener van rebre els diners que ja els té també l'empresa que farà els treballs perquè puguin començar el més aviat possible. Ara només caldrà fixar una data al calendari en funció de com es puguin convagin els treballs amb les classes.
La sembra de l'all de Baltai s'ha endarrerit aquesta temporada, arrencant a finals de desembre a causa de les pluges i gelades presents durant finals de novembre i bona part de desembre, que no van permetre treballar la terra abans. Tot i això, l'agrupació de productors de l'all de Baltai asseguren que es troben dins de les dates habituals. Enguany destaca la plantació d'un miler de forts, una xifra alta en comparació amb els darrers anys. Cal destacar que el 2024 van ser 300 forts menys.
I en cultura, Nadine Sierra i Javier Camarena protagonitzen divendres La Traviata en el Liceu de Vinavarro.
La Traviata, una òpera basada en el clàssic literari La dama de les camèlies, ens parla de l'amor impossible entre la Violeta, una cortesana parisina, i l'Alfredo, que veu com el seu pare s'oposa a la relació pel mal que li pot fer a la reputació de la família. La producció, representada ja al Liceu l'any 2020, compta amb Nadine Sierra i Javier Camarena en els papers principals. Sierra ha explicat què sent quan puja a l'escenari a fer de Violeta.
Quan sóc a l'escenari no penso en la veu, penso en el personatge, penso en la música, penso en la meva vida, el que he viscut, altres males relacions que he tingut, les vegades que m'han trencat el cor, el fet que no estic casada, el fet que no tinc nens, el fet que sóc una dona cada dia més gran i potser necessito bòtox per semblar jove.
D'altra banda, els responsables del Liceu han sortit al pas de les queixes per la mala qualitat de les representacions que la Hollywood Symphony Orchestra ha fet aquest Nadal al teatre. Han anunciat que de cara a futur aquest tipus d'actuacions comptaran amb la producció del mateix Liceu. També que l'any vinent hi haurà un concert de cap d'any amb l'orquestra i cor del teatre.
I el Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona celebrarà al febrer la 13a edició, que comptarà amb 62 artistes de 14 països. Girona FM, Pau Villafañe.
Un festival que comptarà amb 24 atraccions inèdites dins la pista d'un circ a Europa Occidental i que presentarà noves disciplines com els màstils voladors, el doble llit elàstic amb mur central i els salts a la corda sincronitzats. Genís Matavós, que és el director del festival, i en destaca la seva exclusivitat.
El festival, per desmarcar-se dels altres festivals que ja existien al món quan va néixer, va decidir agafar una línia artística molt rigorosa, que és la de l'estrena absoluta a Europa. És a dir, que les 24 atraccions que sempre participen dins la pista d'Elefant d'Or mai, ni un sol cop, han actuat prèviament dins la pista d'un circ o festival de circ a Europa.
El festival tindrà lloc del 20 al 24 de febrer a la Carpa, situada a la Devesa, amb capacitat per 2.314 persones.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Maria. Joan Laporta ha comparegut aquest matí durant més d'una hora i mitja per donar explicacions dels diversos fronts que han afectat el Barça en les darreres setmanes, especialment en el cas de les inscripcions a la Lliga de Dani Olmo i Pau Víctor. Laporta ha estat molt dur en la crítica cap als moviments opositors.
Semblava que volien que fracassessin amb l'intent d'inscriure els jugadors. I això, vaja, deixeu-m'ho dir, pobre Barça si acaba en mans dels que actualment estan actuant com a oposició. Pobre Barça. Tant de bo no caigui mai en aquestes mans. S'ha de tenir, doncs, això, s'ha d'estimar el Barça.
El president Baurana també ha agraït el suport implícit dels clubs que no han fet un posicionament públic contrari a la cautelar del CCD i ha criticat també part dels mitjans de comunicació catalans, a qui ha acusat també de desestabilitzar el club. En hoquei patins, avui tenim partit, tenim partides a l'Hockey Lliga Femenina a partir de les 9, Palau Vilassana, o el que és el mateix, primer contra tercer. Ona Codinenca, Roger Rams.
Des del principi de temporada, els dos equips s'han enfrontat en dues ocasions i també en dues competicions diferents. D'una banda, la final de la Supercopa, que va endur-se el Vilassana, i la darrera vegada en què es van enfrontar va ser la fase de grups de la Champions, on el Palau es va imposar per 3-1. Escoltem les paraules de Laura Vicente, jugadora del Palau, abans del partit d'avui.
Veure la manera de que a casa fer-nos fortes, que estan voltades amb la nostra gent i tenim més energia encara, i intentar doncs, fer un bon partit amb les coses que hem de proposar nosaltres, que penso que a Vilassana doncs, ens va costar bastant més.
El Palau arriba al maig d'avui al vespre després de superar el Manlleu el passat cap de setmana per 1-4. El Vilassana, en canvi, arriba després de perdre també per 1-4 a la pista del Telecable de Gijón, que ara mateix és el segon classificat.
I el Manresa ha fet oficial el fitxatge de Jaume Sorolla, procedent del bàsquet Girona. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
Sorolla, de 27 anys i 2,11 metres d'alçada, és nascut a Roquetes, a Tarragona. Té experiència a la Lliga Endesa, on ha jugat amb el bàsquet Girona. Xevi Pujol, director esportiu del Baxi Manresa, explicava per què han optat per Sorolla per reforçar el joc interior.
Coneix el Diego per haver treballat junts fa uns anys i també doncs, sap situar el mapa del bàsquet Manresa i això és molt important, ja que sap perfectament com entrenem, com juguem, quina és la nostra identitat i el que li demanarem, no? I com que també el coneixem molt bé, doncs també sabem el que li podem demanar.
El fitxatge del pivot suposa el primer reforç de l'any del Baxi Manresa, que busca apuntalar així el seu joc interior sota la direcció de Diego Campo. Sorolla destaca per la seva envergadura, experiència i coneixement de la Lliga, característiques que poden ser clau en el rendiment de l'equip en els pròxims mesos.
I l'Espart Girona debutarà a la Copa de la Reina del mes de març davant el Guernica.
Moltes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Ona Vila a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a la coordinació, Lali Giné a l'edició i qui us parla, Maria Pagès. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.
Oh,
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rubio.